y una sensibilidad por encima del 80.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda, Barça, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana. Estàs a l'atur? A Empans Activa trobaràs formació ocupacional 100% subvencionada. Magatzem, administració, neteja, sociosanitari, jardineria, informàtica i electrònica, comerç. Forma't per trobar una feina a la teva mida. Més informació a formació@empans.cat o al 683-264-904. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb fons del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i el Ministeri de Treball i Economia Social.
Futbol sala. Arriba una nova jornada de Lliga després de la victòria a Palma de Mallorca. Aquest dissabte, a 6:45 de la tarda, partit de Lliga corresponent a la 19a jornada. Covisa Manresa, Associació Esportiva Les Corts UBAE de Barcelona. Som a només 3 punts del liderat. Us esperem al Pujolet aquest dissabte a 6:45 de la tarda.
Vinc a casa mig matí, pantalons blancs i camisa, amb la faixa sota el braç i a la cara un somriure. Arribo al mig de la plaça, l'emoció que ja m'abraça i busco el meu color. Tothom se'n faixa, s'està muntant la pinya, em poso al meu lloc. I un dels més petits és el més alt del món i toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Finets i pel mig tornaran a baixar. I toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Amb pit i collons el farem descarregar. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens arrencarà si fem pinya, fem fortes manilles, arrasats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens arrencarà si fem pinya, fem fortes manilles, arrasats ens trobaràs.
Va bé, està ben quadrat. Es col·loca en dosos, la canalla arriba dalt. La cotxa d'ocejo, tres passes de l'enxaneta s'encavalca.
Tenim aleta!
I ara ve el millor, on es nota l'assaig, on la colla es fa.
Barra lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de divendres 31 de gener, tertúlia 81 de la temporada. L'antisemitisme és una de les aberracions més grans arrelades a Europa durant segles, i no cal oblidar ni un minut el que aquesta aberració va ser capaç de provocar, l'holocaust de milions de jueus. Els actuals europeus no són responsables del que van fer els seus avis o besavis, però sí que són responsables que no torni a passar. La salutació nazi d'Elon Musk, perquè això és exactament el que va fer, imitar el gest que hi va identificar durant anys els seguidors de Hitler, el seu interès a recolzar el partit Alternativa per Alemanya, en què es refugien els nostàlgics d'aquella salutació, no són casualitats. Són l'arrel del pensament antisemita i han de ser erradicats. Han d'existir el compromís per part de tots els demòcrates del món de no deixar-lo créixer de cap manera. En cap faceta, en lloc, mai. Lluitar contra l'antisemitisme és perfectament compatible amb defensar el dret dels palestins a existir com una nació, amb el propi territori i els seus propis dirigents. És la mateixa cara de la mateixa moneda. Els que proposen deportar els palestins fora de Gaza i de Cisjordània han heredat el pensament nazi i pretenen aplicar les seves doctrines. Avui van contra els palestins, demà voldran tornar a exterminar els jueus o promoure l'apartheid dels negres, perquè el que són és profundament supremacistes blancs i cristians. Es van creure superiors i únics, i ho segueixen creient. Bé, farem tots els mateixos israelians inclosos, a no confondre's. Obrim la barra lliure. Avui ens acompanya Montserrat Alsina, és la presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques i professora de la UPC Manresa. L'informe TIMSS, elaborat per l'Associació Internacional per l'Avaluació del Rendiment Educatiu de desembre, va posar de manifest que Catalunya està per sota de la mitjana del conjunt de l'Estat i posiciona els alumnes catalans de quart de primària a la cua d'Espanya en matemàtiques i ciències. Uns resultats similars als de l'informe PISA, que ja van situar Catalunya per sota de la mitjana espanyola. Què passa amb els estudis? Què passa amb les matemàtiques quan acabem de viure aquest dimecres la Copa Cangur? I quan la nostra convidada ens explicarà com està la situació després de la reunió que es va mantenir ahir a la Conselleria. Montserrat, benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estava mirant que la Montserrat és matemàtica, però a més ho demostra, perquè porta el penjoll amb el signe de pi, i és la primera vegada que ho veig amb penjoll,
Bé, de fet, és un penjoll dissenyat per una joieria d'aquí Manresa, especialment perquè m'hi van encarregar, i hi ha gent que es pensa que és una M, perquè em dic Montse, no?, i que és la meva inicial, però no, és la lletra pi i és un símbol matemàtic molt especial.
Així, jo ho he encertat a la primera.
Oh, i tant, molt bé, molt bé. Ja no podem dir això de que ens hi entenem o no, tots podem conèixer aquest símbol.
Evidentment. Domènec, què tal, com estem?
Molt bé.
Josep Lluís, com anem?
Molt bé, gràcies.
Tot bé? Sí. M'ha portat aquest llibre que em fa molta il·lusió, el Domènec, perquè l'acabeu de presentar, Francesc del Río, Senders d'Art. Estem parlant d'un llibre de pintura.
Sí.
Explica'ns una miqueta.
El vam presentar ahir a la tarda a la sala d'acollida, l'espai d'acollida del Museu del Barroc, de Manresa Museu del Barroc. I és un llibre que recull la trajectòria d'un artista des dels anys 80 fins a l'actualitat, un artista viu que encara està pintant, però que curiosament ha fet una trajectòria professional i una trajectòria pictòrica i no ha sortit, és a dir, no s'ha donat pràcticament a conèixer. Però és algú que està treballant intensament, és a dir, i això li dona la gràcia i la profunditat de ser una trajectòria honesta i bueno, és una trajectòria que també explica una miqueta les arts plàstiques que van del 19 al 20, no? És a dir, podem veure el començament molt ficat a la natura.
Sí, i llavors jo comentava, i ho ensenyo a càmera, perquè això m'ha fet pensar molt en els impressionistes.
Sí, aquest espai és molt monet, és aquest diàleg amb la natura, llavors hi ha una època de transformació i a l'actualitat és una època d'abstracció, que és com realment es llegeix la natura. La realitat és abstracta, i això ja ho deia Mondrian, vull dir que no és... I avui en dia, que les arts plàstiques ja només són camins interiors, quan trobes un bagatge net i pur d'una persona durant aquests 40 i pico d'anys, doncs té el seu interès. I vam fer la presentació, que correspon també a una exposició que està fent ara aquest nou, el MoMA, aquest espai cultural que han obert, i per tant està exposant allà, i probablement és un moment també de reconèixer i de conèixer aquest artista manresà, que era pràcticament desconegut per tothom.
Desconegut, i que a més és molt bonic el que diu en el llibre al darrere, que diu una invitació al misteri, perquè en definitiva la pintura, els quadres, per mi és un món de misteri, perquè cada qual interpreta el que vol i li sembla. És molt curiós, això.
Tota l'art i tota la cultura, si no hi ha aquesta invitació, això no és, és a dir, confonem els termes, fa molt temps que confonem els termes, això també està passant amb el tema de l'educació, no? És a dir, confonem cultura amb entreteniment. Jo que sóc liceista em sorprèn molt quan vas al liceu, el primer que et pregunta, quant dura? És a dir, la gent... És a dir, el fast food aquest de dir, ostres, dura 3 hores? Cony, pagaves de pagar 250 euros, disfruta'ls, per favor, saps? Vull dir que estem confonent molts conceptes que abans no es tenien, no? Per tant, la cultura ha de ser ha d'anar cap endintre i ha d'apartar-te a que et plantegis coses de l'existència, de què som, d'on som. Per tant, és una invitació al misteri.
És que, de fet, les sèries de televisió ens han portat o ens han deixat aquest pòsit de què? Qualsevol representació, pel·lícula, qualsevol cosa que tu vagis a veure, més d'una hora, hora i quart, la persona es veu que es cansa.
No, per exemple, però ara estan fent pel·lícules de 4 hores, eh?
Ah, sí, sí, sí.
I ara fa pocs dies va morir el David Lynch, que sí. Va ser probablement... que, bueno, tenia els fanàtics a favor, jo m'hi conto amb aquests, i els que el detestaven justament perquè... I també feia una invitació al misteri, és a dir, ell començava, com que també venia de la carrera d'arts plàstiques i era pintor, doncs no tot s'ha d'entendre. A vegades deixar les portes obertes és el més... La gent necessita que ens ho expliquin i ens ho tenquin, no? I quan et deixen portes obertes o coses que no entens, aquí comencem a anar bé, no? La gent... Bueno, els estem aconduint a la comoditat del pensament i a fer la gent que ja siguin... Vagin tots per un rail.
Però fixeu-vos, els capítols de la sèrie més de 45 minuts, una hora, la gent ja...
Sí, llavors què passa? Que ens en fotem quatre de cop,
ah,
no?
Ah, és veritat. Sí. Volem com un començament i un final, digues, Montserrat.
No, la veritat és que ara quan estaves parlant pensava és que les matemàtiques tenen molt en comú amb això, no? Justament perquè heu parlat d'art i tot això. Hi ha el Dia Internacional de les Matemàtiques, que és una celebració que es fa anual a tot el món, i el lema d'aquest any és matemàtiques, art i creativitat. Per tant, m'ha semblat genial.
La música és una estructura, és a dir, els matemàtics hi gaudeixen. Jo, tots els ballarins que conec són els imbales matemàtiques, i llavors no ho entenia per què, però fixa't que un ballarí ha de tenir un ordre de l'espai extraordinari.
I del temps.
És a dir, és una cosa complicadíssima.
No, i el temps, sí, l'ha de controlar molt bé.
Però la pintura també, i les avantguardes del 20, Kandinsky, tots aquests, bueno, juguen amb tot això, eh?
Però és que justament tots els noms que estàs citant, no?, vulguem dir, són gent que... Ara parlaves de l'art i parlaves de l'abstracció i de que no cal entendre-ho tot i tot, i algú potser podria estar pensant, carai, que he contraposat a les matemàtiques, i no. Jo vinc a defensar una mica el mateix, també, no?, perquè les matemàtiques són molt profundes i no sempre ho entenem tot, evidentment aquí hi ha la feina a fer, però aquesta part d'abstracció, no? Això que deies, visual, aquestes matemàtiques que estan a tot arreu, no? I que justament estem potenciant aquesta connexió amb l'art, amb la música, amb els patrons, amb la pintura, no? Els que has citat, l'arquitectura, vull dir, té una dimensió molt important i que de fet si som capaços de reconèixer-la, tots la portem una miqueta dins, i no s'hi val allò de dir no, jo no sóc de matemàtiques o no em serveixen, com no acceptem que hi hagi gent que digui que l'art no és important, no? Jo crec que hi ha d'haver un respecte
i un... Com parlaves dels jueus, sí. Clar, els cabalistes, la numerologia era una manera de reconèixer Déu, perquè és en el número, allà hi és, l'ull és el tot. Per tant, la matemàtica també té això.
Té molt de pensament, no? De tota aquesta profunditat i d'abstracció, i després cadascú es fa especialista, no podem gestionar tot a cada moment i ens ho hem de repartir, no? Perquè la societat ha de funcionar en equip, no? Però m'he trobat com molt, molt interessant també aquesta invitació al misteri, no? Perquè les matemàtiques a vegades potser aquesta invitació hi ha gent que potser no l'ha sapigut entendre o no m'ha sapigut explicar, i és molt, molt important. Clar, i amb el que deies de les sèries, jo crec que això és un problema d'atenció i de dispersió, no? Aquest zapping,
suposo,
que fem amb cada cosa, i que, esclar, justament potser ara ja estem en una mica de moviment del pèndol, que hi ha coses que valen la pena de debò, i que també hem de potenciar aquesta capacitat de dir, ara deixem el mòbil, deixem això, ara estem fent això, ara som amb aquesta tertúlia, i quan et poses a mirar una sèrie les fan curtes, però després d'això t'hi enganxes, no? T'hi enganxes.
Bueno, ja tenen els sistemes perquè t'hi enganxis.
Bueno, deixant al final obert.
Exacte, perquè continuïs. Josep Lluís, tu com portes això de les mates?
Bueno, relativament bé.
Sí, m'agrada.
Només dic el dia 14 de març és el Dia Internacional de les Matemàtiques, no?
El 14 de març, que és el dia pi, diguem-ne, perquè els anglesos, com que primer escriuen el mes, que és el 3, i després escriuen el dia, és 3-14. I per això van triar aquest dia, no? Abans que parlaves
del 3-14-16.
Ah, exacte.
Deixa'm fer la broma, pensava que l'havien triat a mi, perquè és el dia del meu aniversari.
Ah, sí?
Pensarem tu aquest dia, doncs, eh?
I d'Einstein, també.
Sí. Sí, també van tenir en compte segurament això, però és una celebració que hi havia llocs que ja es feia com a dia pi, perquè és un número dia pi que el tenim molt amb tots els cercles, no? Ara em mirava, no?
Sí, sí.
I aleshores, clar, això, però llavors va més enllà de pi, ara és una celebració de matemàtiques molt general i estem preparant activitats especials.
Molt bé. Doncs vinga, digues, digues.
No, no, que el tema de... però el tema de matemàtiques com ho porto, el sí. tema de les arts i tal, evidentment a mi m'agraden tant també les arts, m'agrada la cultura, m'agrada el que és el, la música, i tot el que tot això el que comporta, evidentment. Uh-huh. Que, i, no, i el que no trobo tan clar és que les matemàtiques en si mateixes com en números siguin art pur, vull dir, això és el que no trobo tan clar. I el fet que si em demanes com he portat jo el tema amb les matemàtiques, t'he de dir que realment bé, el que passa que fins i tot, clar, el batxillerat que vam fer nosaltres, no hi havia aquesta distinció d'una cosa i una altra, perquè clar, el moment que entres a cop sí que has de, ja, de cantar cap a lletres o a ciències, en aquell cas era fer matemàtiques especials. Ah, vaig fer matemàtiques especials, que llavors deia matemàtiques especials, i ho vaig portar bé fins que van canviar els números per lletres. És a dir, ah, aquí ja els meus neurones no van acabar
d'entendre què passava aquí.
D'entendre-ho sí, però vull dir, va costar més de tirar-ho endavant, no? Finalment es va treure bé, no? Però vull dir, aquesta falta de comprensió que poder, possiblement era per culpa ja no meva, sinó del que tu estava explicant, vull dir, va ser una mica més complicat del que realment segurament és.
És que explicar matemàtiques ha de ser difícil.
Sí, a vegades jo als alumnes els dic, penseu que estic fent una cosa molt difícil, que és fer semblar que és fàcil allò que és difícil. Les matemàtiques tenen dificultat, però una mica com tot, no?, quan aprofundeixes. Aleshores, potser una de les dificultats és que per explicar-les bé les has d'entendre molt bé. El qui ho explica les ha de viure, les ha d'estar apassionat i n'ha de saber més que el que està explicant, no? Per tant, en aquest sentit, no, que el professorat sigui, haurien de ser més matemàtics i matemàtiques, perquè aleshores transmets molt més bé allò que t'apassiona. Uh-huh. Com si parlem de l'art i t'ho explica una persona que és artista, no? I tot això, i cadascú el seu. I per tant, això és una cosa que és un dels problemes que tenim avui en dia, que tenim, per exemple, a secundària poquíssims matemàtics i matemàtiques fent classes. No vol dir que els altres no en sàpiguin, eh? No és cap acusació, tal. Per tant, això és un punt de partida
important. Poder comunicar-les bé, no? Poder comunicar-les, sí. Que arribi el que...
Comuniques més bé una cosa que hi creus, no? Que t'apassiona i que tu no t'hi sents amb dificultats. Uh-huh. Les matemàtiques, en el fons, són també com un llenguatge. I quan ara deies que els símbols, no, costava, jo a vegades penso, i si ara aquesta tertúlia l'estéssim fent en alemany, potser vosaltres en sabeu, jo no, o l'estàs fent amb una llengua que no domines, això et fa sentir insegur, no, estàs amb tensió, i quan es diu que les matemàtiques a vegades provoquen aquest efecte, jo crec que és per això, quan no dominen com a llenguatge. Per tant, hi ha una edat important, no?, per fer aquest pas, no?, per aprendre les primeres paraules. Doncs és molt important, no?, que des de petits es vagi ensenyant la llengua materna per comunicar-nos, doncs que les matemàtiques des de petits, no?, es puguin anar tractant bé, perquè doncs la gent ja perdrà aquesta por.
I a part
se sentirà segura.
Perdona, i a part dels números, les matemàtiques, què més és?
Les matemàtiques és molt més que números, que tot, i a vegades hem simplificat, sobretot quan parlaves de les formes, no?, de l'espai. Tot el que és la distribució espaial, ara estem aquí i estem pendents, és una distància, això és un semicercle, totes aquestes coses són matemàtiques. Quan parlem de les xarxes socials, de les connexions, quan parlem de l'economia, quan parlem de l'estadística, no?
I si parlem de la intel·ligència artificial, les matemàtiques, evidentment, és el 100%, o també hi ha l'enginyeria informàtica, i a part d'això, la cursa que s'ha començat ja tirant endavant entre els Estats Units, la Unió Europea i la Xina, com ho veus tu això? Qui acabarà poder imposant-se i quin espai té Catalunya o Espanya dintre aquesta cursa?
Estem encetant molts temes, interessant. Potser a vegades tendim també, les coses s'han especialitzat tant que tendim a posar moltes etiquetes. A veure, des del punt de vista dels matemàtics, i no pas amb ànim de dir tot això és nostre, que a vegades també hi ha aquestes coses. O sigui, jo crec que hi ha una part bàsica que són els instrumentals i els llenguatges. Les matemàtiques està una mica amb aquest nivell. Quan parlem i mirem enrere la història, un matemàtic, un filòsof, un físic, no es distingien. no? Perquè hi havia una base. Ara ho hem anat especialitzant. Per tant, matemàtiques n'hi ha tot arreu, i quan parlem d'intel·ligència artificial hi ha moltes matemàtiques. Quines matemàtiques hi ha allà? Algunes que s'acosten més a la banda d'informàtica, que ells també hi ha moltes matemàtiques. Altres que s'acosten més a les dades. La intel·ligència artificial es basa moltíssim en gestionar grans quantitats de dades que saben, amb els ordinadors, que saben manipular ràpidament. I dintre d'aquestes dades estem parlant de probabilitat i estadística. Moltes associacions i moltes respostes de la intel·ligència artificial es basen justament en això. Per tant, jo com a matemàtica et diria que és gairebé tot matemàtic. Ara bé, no per acaparar, sinó perquè estem a la base de les altres. Clar, informàtica, no? Ciència de dades, tot això, tenim moltes coses en comú i s'ha de treballar en equip. S'estan fent molts avenços, n'hi ha que són tan ràpids que jo crec que costa fins i tot digerir-los, i costa també sobretot explicar-ho a la ciutadania, no? L'opinió pública, perquè potser la paraula fins i tot intel·ligència artificial no sé si està gaire ben trobada, perquè no pensa. Sí, no pensen, no és el que entenem per intel·ligència. Jo més aviat t'ho diria, potser a les tribus, i això potser n'hi ha que en sabeu més d'antropologia, a les tribus, una mica qui es consultava, els savis, no? Els ancians, perquè en el fons eren els que havien acumulat més dades, més anys d'experiència, havien viscut més hiverns i sabien el que acostumava a passar, havien viscut, no, més estius i sabien com anava la sequera. Jo a vegades penso, per explicar-ho als nens, que la intel·ligència artificial és com un ancià, molt ancià, que té totes les dades, de moltíssimes, i per tant les conclusions que en pot treure s'aproximen més al que pot passar, no? Però que a vegades són dades no demostrables i calculades, perquè s'equivoca, amb el ChatGPT,
sí,
li fas fer coses, s'equivoca. Però què fa? Utilitza uns algoritmes de probabilitat i que és el més probable que passi. Doncs si a Manresa diguéssim, no, és que cada any per la llum acostuma a ploure, doncs un diu, pues mira, plourà, i saps que això no és cert, no? Perquè no podem predir-ho, però utilitzem, no? Funciona una mica així, avançar els algoritmes, cada vegada es van perfeccionant millor, i per tant aquesta anàlisi de dades es pot fer millor, però tot i així hi ha coses que no ens poden assegurar.
Explica'ns la Copa Cangur que es va fer aquest dimecres. Què és la Copa Cangur? En què consisteix?
Doncs mira, és bo tenir aquesta oportunitat perquè hi ha gent que ho confon amb el cangur, que també potser en podem parlar. La Copa Cangur ve d'Itàlia, és un concurs que nosaltres hem importat d'allà com a Societat Catalana de Matemàtiques, i és un concurs que es fa en equip. I és un concurs molt xulo que a més enganxa, com el que dèiem de les sèries, tothom que hi participa hi torna, perquè per imaginar-vos-ho és difícil ara sense imatges. Heu de pensar com si fos la borsa, no? Que hi ha accions i coses que es compren i es venen, i que per tant hi ha productes que són interessants, no? I com que són interessants tothom els vol i els hi va darrere, i allò va pujant de valor. Bé, doncs es fan equips de 7 nois i noies, de primer i de segon d'ESO, o bé de tercer i de quart d'ESO. Hi ha dues categories. Se'ls hi donen 12 problemes, seran els 12 productes, que els 12 reptes que han de resoldre, i aleshores quan tenen la resposta se'n van amb un taulet de control a donar-la. Què passa? Que cada problema té un valor. Com més temps tarden, que vol dir que allò és més difícil i per tant va pujant de valor, el primer equip que l'encerta té un bonus, el segon tal, si la pífies i no ho fas bé et descompten punts. Per tant, tots els equips comencen amb 200 punts i van guanyant, van perdent. Per tant, aquesta part també d'estratègia, aquest que és difícil jo ja el tinc però me'l guardo perquè així aniré pujant, però clar, si aleshores el fa un altre equip primer, no? Tampoc puc anar sense la voleo perquè aleshores em penalitzaran, i fins i tot hi ha un comodí per doblar l'aposta. Això genera que a més ho han de fer col·laborativament, estan els set allà amb els papers, s'ho reparteixen, tu fes aquest. Per tant, aquesta estratègia, no? Aquest joc d'equip és una cosa molt emocionant. Dura una hora i tenen una pantalla on es va projectant tot, veuen la puntuació en cada moment, veuen, no, si el que han fet estava bé o no, i bueno, és aquesta emoció. I a l'últim minut llavors es tanca, no? Ja no saben què farà l'altre equip, i a veure al final, no? Qui són. La veritat és que van ser més de 200. Ho van fer al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, no? Que els hi agraïm molt, no? Que ens cedeixin l'espai. És un espai preciós, la pantalla gegant. I fa emoció veure nois i noies que és com si estéssim al bàsquet, eh? És a dir, corren per anar a fer cistella, doncs corren per anar a portar la resposta, no? Perquè em conti, i genera un ambient espectacular.
Caram. I aquest concurs... es pot dir, és un concurs, eh?
Sí.
I aleshores, qui va guanyar aquest any?
Aquí Manresa va guanyar tant en una categoria com una altra, l'Institut Escola Manresa. Jo crec que és la primera vegada que ens passa que guanya el mateix centre escolar.
Bueno, tenen un director que és matemàtic, eh?
Ho sé, ho sé. La veritat és que va ser ajustat i jo volem felicitar, diguéssim, a tots els equips. Tots ho van passar molt bé. I aleshores també intentem, no, des de l'UPC Manresa i des del mateix museu, ens van proporcionar doncs alguna cosa per regalar-los. Però vam regalar, per exemple, un vas de Batransèquia a tots els participants, perquè l'important és participar. Però deixa'm dir que això es va fer aquí a Manresa, però és que es fa a tot Catalunya i més enllà, eh?
I els que prepareu les proves, heu hagut de baixar molt el llistó amb tot això de l'informe PISA? Com estem?
Bé, amb aquestes proves no necessàriament s'ha baixat el llistó. Això és la 11a vegada que es fa a Catalunya i hi havia 40, gairebé 50 seus arreu de Catalunya. És a dir, que vam fer Manresa i també es feia, participa gent internacional, participen els andorrans. De fet, la primera vegada els andorrans van venir a participar aquí a Manresa, per tant vam ser l'única internacional i també ho fan a la Universitat Jaume I a Castelló. Penseu que en total 7.000, nois i noies, participant al mateix dia, a la mateixa hora, perquè la prova és la mateixa. Hi ha un equip de gent, des de la Societat Catalana de Matemàtiques i a la Comissió Cangur, que la prepara. Clar, amb aquestes proves ve un equip per centre, i per tant venen els nois i noies que més ganes en tenen. Amb aquests potser no ha baixat tant el nivell. Clar, justament el problema que tenim a les aules és que hi ha una dispersió enorme, no? Que hi ha gent que li costa molt o que ve i no ha pogut tenir les bases i seguim tenint gent amb molt talent. I per tant aquest és un problema que hem de resoldre. El que hem d'aconseguir és que el nivell pugi de tothom. Però els adeu de tot, hi tenim molt talent a Catalunya, eh? I Manresa, deixeu-me que us digui, quan fem la llista de matemàtics... que han fet, per exemple, investigació, que han arribat a les universitats, no? Parles de l'Ignasi Cirac, tenim molt bona gent, eh? Com diuen, tenim molt bona gent, però l'important és donar aquesta oportunitat a tothom i per tant hem de pujar el nivell, hem de pujar les eines, els recursos i sobretot acompanyar el professorat, perquè quan abans parlaves, no, de si no les vam entendre quan eren petits, l'etiqueta comuna és no m'ho van explicar prou bé. Jo crec que hauríem de ser curosos, és normal, eh? Però hauríem de ser curosos perquè el professorat se sent interpel·lat com si tot fos culpa de que els professors i els mestres de l'aula no ho fan prou bé, no? Aleshores, nosaltres amb això sí que som molt curosos perquè sabem que molta gent motivada és una professió molt vocacional i a vegades l'estructura, l'organització no els ajuda prou, no? Per tant, nosaltres sí que en aquest sentit pensem que hi ha coses que es poden fer millor i amb metodologies didàctiques s'ha avançat molt, però que no tota la responsabilitat està aquí, no? Necessiten també, no?, dominar els continguts i una estructura que ens ho faciliti una mica.
Clar, és que quan t'enfrontes amb que et marquen per televisió, per activa i per passiva, que s'està fent malament i que l'informe PISA ens marca que estem a la cua, això fa mal.
Però és que això és cert. És cert que estem a la cua, eh? Jo quan em preguntaves pels de la Copa Cangur era per dir un missatge, seguim tenint gent molt bona i justament aquests concursos els hi donen oportunitats i el professorat ho agraeix moltíssim. El professorat que estava aquest dia allà a la Copa, perquè venien acompanyats, parlàvem i aprofitàvem per comentar la situació i deien, estem molt agraïts que s'organitzin aquests concursos perquè també és un incentiu, no?, pels nois i noies, com el Cangur, que és la prova individual i que aquest any farà 30 edicions. Aquí, si contem els... És que he de fer els números, però és que estem parlant de milions, d'acord, de participacions amb això, perquè són més de 115-120 mil cada any, no? Ara, Estem fent les coses malament? Sí, és clar, alguna cosa hem fet malament. Aquí sí que també hem de fer un exercici d'humilitat i dir, escolta, no es tracta ara de fustigar-nos, però anem a fer una reflexió, no? Parlem-ne, cal fer canvis. Sí, és evident que sí.
I què hem fet malament? O què heu fet malament?
Costa... Intentem, a veure, s'ha de fer una bona anàlisi, perquè quan van sortir resultats de PISA o de TIMSS, la reacció és la típica de pati d'escola, no? De dir, bueno, això han perdut el partit perquè hi havia jugadors que no havien d'haver jugat, no teníem els bons jugadors i han fet jugar el que no tocava, és a dir, la mostra que ho fet no estava ben feta. O bé, no he perdut perquè és que les regles del joc no m'agraden, no jugo. Sí, jo crec que aquesta reacció hi ha sigut, no? Culpa de la immigració, culpa d'això. Llavors, sí que nosaltres hem intentat entrar, hem evitat entrar en aquest debat de la culpa és dels profes, de tal, d'això. Ara sí que hi ha causes, sí que hi ha causes. I una de les causes que més trobem és la falta de bona formació als mestres i al professorat. Però no perquè sigui culpa seva, sinó que és el sistema. Matemàtiques, per exemple, comencen ja infantil, no? I a primària. I resulta que els mestres fan poques hores de matemàtiques quan estan estudiant per ser mestres. Això no fa tant, des del Ministeri van proposar un canvi de les facultats d'educació i encara els hi volien baixar les hores. I a Catalunya és que es va unir tothom, totes les facultats d'educació, les facultats de matemàtiques, i no, home, on anem a parar? Volem que els mestres en sàpiguin més, perquè després són els mestres dels nens i nenes i això és per tota la ciutadania, no? Aleshores, això és una cosa políticament, de política acadèmica, que és important i que s'ha de vetllar molt. I no només en matemàtiques, Han d'estar ben preparats. Hi ha unes proves d'accés, per exemple, per fer el grau d'educació. Home, estan suspenent molta gent. Llavors, com que és un cercle, no?, que es mossega la cua, si hi ha una primària secundària que no funciona, els que estem enviant a fer de mestres no estan prou ben formats. Per on comencem a arreglar-ho? Doncs en paral·lel, no? Si només arreglem una cosa abans no hagi fet tot el cercle, doncs s'ha d'arreglar la formació inicial del professorat, tant la de primària com la de secundària. S'ha de motivar a nivell social. És molt important aquesta feina que feu també des dels mitjans i des de tot arreu, que les matemàtiques són importants, que és un llenguatge, que a tots ens fan servei, que, no, que jo també les faig servir, que a tots, amb tot el respecte, no?, a totes les matèries, no?, com a llenguatge. I aquesta imatge que no són tan difícils a vegades o tan odioses, no?, jo crec que això també és molt important. I després, hores. Què s'ha fet malament? Doncs que tenim poques hores a la setmana. Tenim 3 hores aquí, per exemple, a ESO i a primer de batxillerat, que aquest és un debat que està sobre la taula. A nivell estatal hi havia alguna altra comunitat que estava a 3 hores a primer de batxillerat i a 3 hores a ESO, que ja ho han canviat, Catalunya aquí hem de fer un esforç de dir, pensem-ho bé, perquè què volem? Que tirar endavant. Aleshores, això s'ha de fer amb totes les matèries. Hem d'assegurar que acabin primària, i això jo crec que la conselleria està en aquesta bona direcció. Quins són aquests sabers bàsics? Què han de saber quan acabin primària? Què volem? Home, han de saber escriure i llegir perfectament. I això avui en dia hi ha dubtes, Perquè escriuen malament, si no tenen bons periodistes, heu de saber parlar, redactar, i ho feu molt bé, no? Però volem una bona base també amb això.
Ui, doncs quedaries parada de quant difícil és fer entendre avui en dia a un estudiant de periodisme una cosa bàsica: subjecte, verb, predicat.
Ah, això m'estic...
Ni idea, això, eh? Això
m'estic... Mira que és el més senzill que hi pot haver. No ho saben.
Doncs això que passa amb això està passant en matemàtiques. I per tant jo també sóc molt, diguéssim, que s'ha de promoure amb les llengües. És que si no se saben explicar, no saben construir paràgrafs ben redactats, d'acord que el ChatGPT ens farà coses, però el criteri i el pensament crític, no? I això ho hem de tenir nosaltres, perquè pot enganxar frases sense sentit. Doncs això mateix, no? Pilar, que dius per això de la llengua, és el que ens està passant amb el llenguatge matemàtic.
Ja, perquè esclar, avui en dia, si ara agaféssim uns quants nens i nenes i els hi diguéssim, tres o quatre sumes, ja poso sumes, primer que farien és treure la calculadora, no? Però això és tan o no és tan important que sàpiguen sumar, restar, multiplicar, dividir mínimament de forma mental com ens ensenyaven a nosaltres? Això no fa falta.
Home, no fa falta, és com si diguéssim, pues mira, quan hagi de parlar, doncs ja trauré el mòbil que parli per mi, i tots consideraríem que és una bestiesa, no? Uh-huh. Jo crec que hi ha uns bàsics que hem de saber. Ja sé que abans es deia, bueno, és que has de vigilar quan et tornin el canvi. Això ja no cal, perquè ja hi ha les màquines que tornen el canvi. No cal repassar, potser s'equivocaran o potser no. Però m'ha agradat quan deies això del subjecte predicat. En llengua no ens ho plantegem que parlin per nosaltres. Ens traduiran, no? Si hem de parlar en alemany, doncs mira, agafem, ho direm i ens ho traduiran. Però si algú parla per nosaltres, nosaltres hem d'entendre, no?, què està dient, perquè a vegades hi diran coses que no pensem. Doncs estem en això, eh?, que hi ha d'haver uns bàsics que sàpiguin. I no podem deixar-ho tot, que ens ho facin.
I deies que hem tingut reunió amb la conselleria aquestes darreres hores. Com ha anat aquesta reunió?
Bé, amb la conselleria fa un parell d'anys que hi estem parlant, perquè abans has citat que TIMSS, els informes de TIMSS, que són de quart de primària, van ser aquest desembre passat, ho dic per situar una mica els oients, PISA va ser el desembre del 2023, fa un any. Però és que el desembre del 2022 van sortir el que es diu competències bàsiques, que això és una mena d'enquestes, bueno, de prova que fa la pròpia Generalitat, i ja van sortir molt baixes. Amb matemàtiques i amb llengua, tot el que estem dient. Per tant, ja ens hi vam posar a treballar, ara ja fa pràcticament 2 anys. Què hem fet? Treballar una mica discretament, perquè justament no es tractava de tirar les culpes contra ningú, perquè si no la gent reacciona a la defensiva. I el que volem és fer canvis en positiu. La conselleria, jo crec que bastant encertadament ho està analitzant una mica, s'han fet coses, i tampoc no ha fet ara unes declaracions, perquè hi ha hagut un canvi de govern, un canvi de color polític, i encertadament no crec que s'hagi de posar el focus, i des de les associacions, per suposat, ah, és que això ho vau fer malament i tal. Anem a veure on estem, què podem fer diferent, no? Aleshores, amb aquestes diferències ja van anunciar fa temps, abans us deia que falta formació matemàtica, no? Doncs vam engegar un postgrau, vam fer un disseny, això hem treballat durant més d'un any amb el departament, i s'engegaran el proper estiu. La conselleria està a punt de treure les bases, perquè des del departament d'educació és com una empresa, està formant el seu propi personal. Qualsevol empresa que vol ser competitiva, què fa? Tenir formació, no?, pels seus treballadors, perquè puguin fer millor la feina. Doncs el Departament d'Educació ha assumit aquest repte. Per tant, no va acusar el professorat que no en sap prou, sinó que el que diu és: us ofereixo formació, i una formació de qualitat, que és un postgrau universitari. I això engegarà, doncs, el propi estiu, i a més de forma descentralitzada, no tot a Barcelona. Això, estem molt contents. L'altra cosa és, bueno, això que dèiem ara, quines són les coses que s'han de saber. Què ens interessa saber quan acaben primària? Què han de saber fer els nois i els nens i nenes? Quan acaben ESO, què han de saber fer? Perquè són, facin el que facin, no? Ciutadans, molts aniran a batxillerat, o a cicles, o altres camins. Quins camins tenen? Què han de saber? Això que vol dir concretar el currículum. Aquest currículum, no?, que tots entenem que hi ha d'haver com uns temaris, unes coses concretes, està molt desenvolupat pel que fa a competències, però és poc concret amb el que han de saber. Els de llengua han de poder tenir clar, no?, que una frase té un subjecte, un predicat, uns complements, i que hi ha coses que si no, no s'aguanten. Això ho han de tenir clar. Doncs anem a fer una llista, no?, del que sí que s'ha de saber. Perquè quan construeixes una casa has de tenir uns fonaments i no pots anar a fer... El que veuràs potser és l'aspecte al final artístic, però l'aspecte artístic es basa en que hi hagi uns pilans, no?, una estructura, si no, no s'aguanta. Per tant, hem d'anar-ho definint. I això és una de les coses que vam parlar, la conselleria s'hi està posant, i nosaltres esperem amb això poder ajudar.
Domènec, com ho veus?
Bueno, sí, tal com ho expliques, dius, bueno, el problema és que el problema el tenim amb les matemàtiques, però l'altre tot va bé. No, és que el problema és que tot va malament.
No, perdona,
No.
Jo no volia... Jo em sembla que ha sigut clara,
No, Jo t'ho dic perquè si només fos les matemàtiques, bueno, anem a d'allò. El problema és que tot va malament. I és un problema, jo crec, que és global. Global de tot, social, de tot, no? Jo crec que no són uns moments fàcils, en cap cas. Probablement també el voler que tothom hi entri, doncs passa el que passa. Abans batxillerat el fèiem, jo soc de Sallent, i el meu curs de batxillerat podíem anar quatre nens de 100 alumnes, m'entens? Vull dir que i ara hi havia una selecció molt, molt important i per tant el nivell podia ser més alt, no? Però probablement l'educació que nosaltres vam tenir i la que van tenir els nostres avis, no sé, que venia del 19, teníem la idea molt clara que anaven a formar treballadors de fàbriques. És a dir, que hi havia, allà es marcaven uns rols, pum, tots aquí, jo mano, no sé, hi havia una idea clara, negativa, però hi havia una idea clara. Ara no hi ha cap idea. I llavors, a mi hi ha una cosa, que direu per on surt aquest, jo crec que un dels problemes, jo m'imagino l'escola més que formar treballadors, tècnics, coses útils, jo encara me la imagino com un espai de cultura, de formar persones lliurepensadores, i per tant a mi m'interessa més la inutilitat que la utilitat. És a dir, tot allò que és inútil m'interessa, perquè això vol dir un canvi, perquè estem formant a gent que repeteixin un model socioeconòmic que ens porta al desastre total. Per tant, allò hauria de ser un punt on almenys algú sortís pensant diferent i intentant girar coses, no?
M'agrada això que dius, perquè és evident que a vegades ho muntem en funció del que volem, no? I que per tant és molt important, però en realitat el que et fa lliure, no? I aquest pensament crític el que te'l dona si tens unes bones bases també de coneixement, no?
I coneixement transversal.
Sí, transversal, per suposat. I jo quan deia de les llengües ho deia com a base, però a vegades caiem amb la... És tan fàcil, no?, caure en la confrontació de que si fan una cosa no fan una altra, i jo insisteixo sobretot a primària i educació, no? Ha d'haver una cosa molt transversal de formar meves bases perquè el que vols és que siguin lliurepensadors, en aquest sentit. I justament, lo de l'utilitat, que dius? Justament a vegades a les matemàtiques se'ns acusa, no? O sigui, per una banda són com molt útils, instrumentals i tothom ho això, però després et diuen, ah, no, si això no li poses un context o una aplicació no val. Dius, no, perdona, això t'ha de donar les eines perquè aleshores tu vagis cap a economia, t'interessi això, t'interessi allò, tu has de poder fer servir. No cal que jo et faci a tota la llista d'aplicacions perquè tu has de ser lliure d'anar-ho creixent. Per tant, a vegades se les ha acusat justament a les matemàtiques de que només l'útil i prou. Per tant, m'agrada molt, no?, aquest valor, perquè jo sí que defenso que les matemàtiques ajuden a formar aquest esperit crític i filosòfic, en aquest sentit. L'altra idea que has dit molt bé també és lo del batxillerat. Jo crec que aquí s'han mirat molt els indicadors i volem que els indicadors ens surtin bé, i clar, per tenir més gent graduada o perquè ens surtin més bé, i si el que ens plantegem és que més gent vagi a batxillerat, doncs anem a baixar el nivell, quan en realitat ara batxillerat és una sortida molt bona, però no és l'única ni la millor necessàriament. Per què hem de deixar de considerar les sortides de graus mitjans professionals? Jo crec que en determinat moment es va voler com fer més un batxillerat com tothom, i això és una visió justament molt classista de dir, és que batxillerat és el bo i l'altre no és el bo. I el que havien d'haver fet és dignificar aquesta formació professional, i ho dic així, FP, formació professional, però si les sigles són boníssimes, perquè estan formant
i va més
per les professions.
Un lampista i es guanya molt més bé la vida que qualsevol.
Pues que, a més, una formació professional que ha de tenir diversos estadis. És a dir, al final dius, és que volem que tothom arribi al seu cim, que no és únic. El seu cim, a desenvolupar al màxim les seves possibilitats i que sigui una cosa bona per la societat. Doncs primer, que el cim no és únic. O és una carena i que tothom arribi allà on sigui, però és que fins i tot per anar al mateix lloc el camí no és únic. Si anem a la muntanya, hi ha gent que vol anar a grimpar aquí a Montserrat mateix i escalar, hi ha gent que dirà, jo vaig fer la pista, i no passa res. Per tant, fins i tot no, és que hi ha gent que diu, és que els que van a formació professional els estem perdent, perdona, que no són de segona categoria, i que el que s'ha de fer són camins que sempre deixin portes obertes. Segur que coneixeu gent que va fer formació professional en el seu moment, o un cicle mitjà, després ha fet un cicle superior i potser després ha anat a la universitat. Molt bé, escolta, i que si no hi va també molt bé, però jo crec que ens hauríem d'esforçar en fer un mapa, no? Amb aquestes ciutats, no? I municipis que dissenyem, que volem? En un lloc que és important, que volem? Que hi portin molts camins. No
aquí,
volem
aquí
fer
sí
un embut.
Aquí sí que és important el professorat, perquè més que coneixement ha de tenir això que deies al començament, no? O sigui, tu ets, encara que tinguis menys coneixement que un altre, però si ets i dones emoció al que expliques, acabes creant fidelitats de gent. Jo recordo els professors que recordo probablement no han sigut els millors, però són els que m'han fet obrir portes a vegades de temàtiques que probablement no eren les que més m'agradaven, no? I justament perquè eren algú que et transmetien emoció. Sí.
És imprescindible això de l'emoció, però també a vegades correm el risc, penso jo, de contraposar-me a l'altre.
No.
En sabien menys, per això ho comunicaven més, com si fos una cosa que si una puja l'altra ha de baixar.
No.
Jo crec que són dues coses en paral·lel, perquè hi ha l'etiqueta aquesta, que els que saben moltes matemàtiques o siguin molt bons investigadors, les pel·lícules ens els presenten com poc comunicadors i com uns friquis.
Sí.
Estem lluitant contra això perquè passa, fins i tot a la universitat. Els bons investigadors són mal docents. No, mentida. No és cert. És una etiqueta, no? Un mite d'aquests que tenim. Jo sempre penso que són dues coses en paral·lel, no? I que les dues són importants i que hem d'evitar això de dir si una és més important que l'altra. Les dues són molt importants i les hem de cuidar, les dues, no? Per descomptat, aquesta l'actitud, no? Transmetre, això és molt important. Ara, saber també és molt important, eh? Jo sempre utilitzo més la paraula també que no pas el només o més que, no? Perquè crees confrontacions. Avui en dia jo crec que tenim un debat obert i una confrontació, en el nivell docent, perquè s'ha posat molt èmfasi, segurament necessari, en fer aquesta actitud potser més atractiva de les matemàtiques, en potenciar la didàctica i la transmissió, que això era important, necessari, però llavors s'ha penalitzat i s'ha polaritzat tant que s'ha dit, opa, els que no ho feu així, això, i s'ha fet una divisió que ens està portant molts problemes, perquè dividits no anirem enlloc i perquè no és cert que una cosa sigui més important que l'altra. Quan una la descuida, sembla que aleshores hem d'anar tots a defensar aquella, no? Hi ha d'haver un equilibri. I això, jo per això intento transmetre aquest missatge de serenitat i de respecte. No és una lluita contra la metodologia i els sabers. No és una lluita contra el contingut i la didàctica. Hi ha gent que ho vol presentar així i no. És molt important perquè les dues coses són importants.
Però jo estic d'acord amb el Domènec, perquè el professor de matemàtiques que jo vaig tenir fa bastants anys, jo sempre en matemàtiques justejava el 5, sempre, i un any vaig tenir un professor que, escolta'm, treia bones notes en mates. La satisfacció meva era brutal, perquè pensava, però si tu eres negada amb les matemàtiques. O sigui, jo em sentia una negada. I, en canvi, gràcies a aquell professor que me les va fer entendre d'una manera planera, jo treia bones notes en matemàtiques. I com jo, moltíssima gent, no en matemàtiques, en llengua, en física i química, en gimnàstica, si m'apures, en llatí, en grec... moltíssimes persones s'han trobat amb aquell professor gràcies al que les matemàtiques o la llengua o la literatura també s'ha de comptar, perquè els sonets i companyia has d'anar mirant la mètrica. Clar, aleshores quan et trobes un professor així és una meravella. Per tant, sí que el professorat és molt important.
El professorat és clau i tens tota la raó, i per tant justament el que hem de fer és valorar-lo i animar-lo, però això de dir, clar, quan dius és que era negada, és que el que hem de fer és no tractar ningú com que sigui negat, no? Però llavors no podem tancar portes i no li podem dir a un nen, tu no serveixes per això. Això està molt malament.
Clar.
Això hem de deixar de fer-ho, i això hi havia gent que ho havia fet i per tant molt malament. Ara bé, això ens hem passat a l'altre extrem. Tampoc podem enganyar i dir-li, ho estàs fent tot fantàstic. Ja no posem notes numèrics, necessita millorar. O sigui, ara d'això, que potser molta gent ho va patir indegudament i per tant molt malament, home, veníem d'un franquisme, veníem d'unes coses, s'ha de dir, però ara estem una mica a l'altre extrem, que a vegades diem que tot és fantàstic i tenim uns nens i nenes superprotegits amb una bombolla, que no han fet cap examen a primària, I aleshores dius, tampoc és això, no? És a dir, la cultura de l'error la potser s'havia viscut d'una manera tan impositiva i frustrant que ara volem dir, bueno, doncs no direm a ningú que s'ha equivocat, i això també és enganyar la gent. El que hem de fer és portar bé l'error. Quan un mestre et diu, no, això no està bé, no t'està criticant, no t'està negant, sinó que t'està dient, això no està bé, per tant jo t'ajudo, t'explico, perquè vull que tu siguis capaç de fer-ho bé. Doncs aquest trànsit jo crec que encara no el portem prou bé, perquè és la llei del pèndol i és difícil, no?
Escolta, Montserrat, jo vinc d'una època en què que un professor de matemàtiques suspengués un 70% de la classe era una cosa meravellosa, era meritori i tot.
Però ara estem...
No, però a veure, això no pot ser meritori, perquè
que
a veure
no.
Que estàs dient que aquella persona el que està fent és fracassar a un 70% de la classe, però en una època, ui, aquell profe de mates és que és... El que prova és... un heroi, i perquè suspèn a tothom. Home, això no pot ser.
Totalment d'acord. Ara heu de pensar que ara estem a l'altre extrem, eh? Ara sembla que el meritori sigui aprovar el 99%. I això... És que jo vull que aprovin el 99%, però si no en saben...
Però per mèrits.
Ah, exacte, per mèrits. Per mèrits. I ara estem amb aquest problema, eh? Vull dir, però de debò, eh? Aleshores, clar, si no estàs directament involucrat... En surt, no? Quan es parlen d'aquestes coses amb la societat en general, un li surt, no? Aquesta experiència anterior, que és normal i que estava malament. Però ara ens hem passat de rosca, eh?
Sí, sí.
Ara estem amb que arriben a secundària, com tu deies, que no saben fer això, però és que el sistema els hi ha dit, ho estàs fent fantàstic. I aleshores els estem estafant. Els estem estafant, i aquí sí que ja hi ha moltes famílies ara mobilitzades, perquè les famílies no volen que els seus fills el dia de demà... Tal. Clar que volem que siguin feliços, però ser feliç ha de ser compatible amb que t'equivoques, però t'ajuden. I tu tires endavant, i tu progresses.
És que si no hi ha esforç, no hi ha resultats. Aviam, és que al final hem de dignificar una mica el que són... Ara parlem de matemàtiques, però parlem de tot. Vull dir, has de dignificar una mica i no pots regalar les coses i no pots passar d'un curs amb quatre assignatures pendentes. Vull dir, entens, aquí el que s'ha de fer és esforç, una mica disciplina i fer entendre a l'alumne que sí, que jo t'ensenyaré bé, però tu també ho has d'entendre i entre tots dos hem de tirar endavant. És que el que estàs comentant és que al final arriba un punt que, escolta, anem passant, arribarem aquest alumne arribar a la universitat i és que li faran cada clatellada que el deixaran tieso.
Hem anat aigualint tot que al final et surten, és a dir, per exemple, amb lectures, és que no han llegit res. Clar, jo estic en un club de lectura, i a vegades aquest llibre, no, aquest el llibre el vaig llegir primer de... Això vas llegir primer de... Sí, però si això és el que ens feien llegir, saps? Aquest, i no ho entenen. Que diuen, ui, això ara és... Això no ho llegiria ni... Ah, és que dius, però com ha baixat? I jo tenia la sensació, perquè parlava amb el meu germà gran, que el nivell havia baixat quan hi anava jo. Doncs pues, clar, és que això ha anat caient, però és que sortiran sense referents, parlarem de coses i diran, de què està parlant aquesta...
Això, per això, i això és molt greu, per això Pilar insistia, és a dir, ens han anat a que potser s'havíem aixecat amb excés i es valorava el mèrit pels que deixaves fora, perquè això et feia sentir bé i per tant molt malament, no? Una cultura molt de poder, classista. Però ara estem al revés, de dir, vam ser tan equitatius que, doncs mira, que tots igualets i no ens movem del terra. És molt greu. Jo a vegades ho dic, a mi m'agrada llegir, soc de ciència i de mates, m'agrada molt llegir, però és que jo anava a la biblioteca i vaig començar una biblioteca de poble, jo soc de Bellpuig, un poble petit, i a part dels d'escola, bueno, vaig començar i abans d'acabar el 8è de GB ja m'havia llegit a Onada de Carme Laforet perquè, bueno, per posar un exemple, no? Ara... És que acabaran batxillerat i no hauran llegit
El projecte Aquatim, Aquatim, què és?
Aquestim.
Sí.
Aquestim.
Queda molt poc temps, queden 40 segons.
Doncs és un projecte que es va fer liderat aquí a Manresa, que justament era d'interdisciplinar, de posar les coses juntes i per donar eines al professorat per poder-ho reforçar.
Li direm a la Montserrat que ens acompanyi un altre dia. Gràcies per venir a la tertúlia. Escolteu, una cosa important, que ja fa dies que fem bullir l'olla aquí a les tertúlies, tema Expo Bages. Què passa amb l'Expo Bages aquest any? Bé, l'Expo Bages de Manresa no es farà al centre de la ciutat, el carrer Guimerà està en plenes obres i per tant s'ha decidit traslladar l'Expo Bages a la zona de l'entrada de Manresa per l'avinguda de la les bases. Es posaran trens, trenets dissuasoris que acompanyaran perquè la gent hi pugui accedir, pugui anar, i aquesta edició del 2025 i l'edició de l'any vinent, la Fira Expo Bages es farà en aquesta zona de Manresa. Ho dic perquè aquests dies des de Fira de Manresa ja estan sol·licitant a qui vol tenir un stand a l'Expo Bages, i clar, diuen, a la zona de la FUP, a la zona de l'Avinguda de les Bases, la gent flipa, diuen, què està passant? Bé, doncs passa això, que l'Expo Bages canvia d'ubicació i se'n va fora del centre de Manresa. Repeteixo, Montse, moltes gràcies. Domènec, Josep Lluís, fins un proper dia, i a tots vosaltres fins dilluns. Aquí estarem, a les tertúlies. Adéu-siau.
Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.